Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'Institut d'Estudis Penedesencs ha publicat el llibre Un passeig per la vegueria del Penedès, un recull de vides de persones diverses, comerciants, empresaris, agents culturals, joves o gent gran, que viuen en 12 pobles de la vegueria penedesenca. A Domenys Ràdio, la Laia Batlle parla amb els seus autors.
Avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio el Joan Serra i la Montse Rodríguez. Ells són els autors del llibre Un passeig per la vegueria del Penedès, una publicació que ha tret l'Institut d'Estudis Penedesencs. Molt bon dia als dos, què tal, com esteu?
Bon dia.
Hola, bon dia, Laia.
Benvinguts. I primer m'agradaria preguntar-vos què ens podeu explicar d'aquest llibre que tenim entre les mans, Un passeig per la vegueria del Penedès, què és?
Doncs jo crec que parlo pels dos i dic que ha sigut una experiència molt interessant, que estem molt agraïts a l'Institut d'Estudis Penedesencs perquè ens hagués donat aquesta oportunitat de conèixer una mica més aquest tros del nostre país, no? El que és la vegueria del Penedès. I ha sigut, com dic, molt interessant per copsar el pols, no? de la vida en aquests pobles, que aquests 12 pobles que hem treballat en aquest llibre.
Clar, estem parlant de que la vegueria del Penedès són més de 12 pobles, per tant, ens podeu explicar com ha sigut aquesta tria? Per què aquests municipis i no uns altres?
Són 72 pobles, no, Montse?
Sí, 72.
I aleshores, aquests 12 pobles els va triar l'Institut d'Estudis Penedesencs amb un criteri que era el criteri de poblacions d'entre 2.000 i 3.000 habitants, perquè es creia que encara guardaven l'essència del poble, no? Que és el que es volia de totes maneres doncs, trobar, reflectir. I per què aquests 12? Doncs no ho sé, això són criteris de l'Institut d'Estudis Penedesencs. No sé si els 12 pobles és que són els ajuntaments socis de l'IEP o va ser una mica doncs, a l'atzar, no? Es va procurar...
I també és això, és el que anava a dir jo ara. Es va procurar que fossin de cada comarca de la vegueria, saps? Que agafa una...
Vam agafar dos pobles, no?, de l'Anoia, després...
De Garraf, també.
Del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès.
Clar.
Amb l'excepció, perdona, sí. Dintre d'aquest criteri demogràfic, amb l'excepció de les Cabanyes del Penedès, que és un poble minúscul, sí. Molt petit, però que és molt peculiar, no? I sí, encara que siguin pocs, és un poble... Bueno, de fet, és el que té la renda per càpita més alta de la vegueria, per exemple. I vam incloure aquest poble perquè és que si no hagués sortit mai en cap edició.
Per tan petit que és, no?
De tan petit, sí.
Clar, i què és el que us va sorprendre, per exemple, de les Cabanyes?
De les Cabanyes ens va sorprendre, doncs, en primer lloc, això, no? Que sent un poble tan petit té un índex molt alt, un PIB per càpita molt alt, i que, clar, la seva situació a tocar de Vilafranca, de fet, es pot anar caminant, hi ha un camí, de bicicletes i de peatons, es pot anar caminant a Vilafranca, i això ha fet que anés com molt funcionari. Molts funcionaris, gent que tenen, doncs això, uns sous estables, i bueno, i gent que potser no és funcionària, però que pot teletreballar des de casa i té un pas, doncs Vilafranca, no? I a més té una curiositat, que és l'únic poble que ens hem trobat que el seu nomenclàtor no, són números, no tenen noms. Només n'hi ha un, que és el del bisbe Torres i Bages, perquè era fill de les Cabanyes, però els altres carrers són números, el carrer 1, el carrer 2, etcètera.
Carai, ens podeu explicar una mica com ha sigut tot el procés? És a dir, jo recordo, Joan, que vau venir fa molt de temps, molts mesos enrere, aquí a Sant Jaume dels Domenys. Expliqueu-nos una mica com ha sigut tot aquest treball i sobretot des de quan?
Vam començar setembre, no? Montse, sí. Vam començar el setembre de l'any passat. I clar, llavors això té diverses fases. La primera és fer la prospecció, no?, que es diu, és a dir, buscar de cada poble, un cop ens van assignar quins pobles eren, doncs mirar què hi havia d'interès o en quins havíem de comunicar. Generalment això, bueno, ho hem fet adreçant-nos als ajuntaments o a través de pàgines web o de l'IDESCAT, on apareixen, per exemple, les associacions culturals, les entitats esportives, els comerços, les indústries. Llavors, un cop hem tingut confegida de cada poble doncs, les persones o les entitats que hauríem de comunicar, doncs era posar-se en comunicació amb elles, no? Podríem dir que pràcticament el 80% de les trucades o dels missatges que enviàvem explicant el projecte doncs, ens han contestat de seguida que sí. No? Hi ha un 20% que pel que sigui, perquè potser doncs, ja no existeix l'entitat o pel que sigui, doncs no. No? Després, la segona part doncs, ja era quedar, que aquesta és la part com més complicada, perquè, clar, si en un poble havíem d'entrevistar quatre persones, una que era de, jo què sé, del casal, l'altra que era de la colla de diables. Bueno, eren quatre persones, doncs sempre passava que no els anava mai bé a totes quedar el mateix dia a la mateixa hora. Amb la qual cosa, clar, quan algú llegeix el llibre, que ha llegit el llibre i tal, i diu, vols dir que heu fet 500 quilòmetres? I total, el més lluny que aneu és aquí, Sant Jaume dels Domenys, que està a 20 i pico quilòmetres. Sí. Però clar, és que si això ho multipliques per 3, 4 vegades que hem hagut d'anar a cada poble, doncs sumen els 500, no?
Sí.
I després venia, doncs això, l'entrevista, que hem procurat que l'entrevista no sigui estil la contra de l'avantguàrdia, allò pregunta i resposta, sinó que procuràvem que no es notés que era una entrevista.
Com una conversa.
Era una conversa, correcte. Era una conversa. Nosaltres sí que més o menys teníem un guió del que volíem parlar, però a vegades aquell guió quedava superat pel que s'explicava de manera espontània. No? I aquí també volem incidir en que, seguint els consells del gran folclorista Joan Amades i Gelats, quan ell feia missions de recerca per Catalunya, que entrevistava gent, en la seva època hi havia el fonògraf i havien folcloristes que quan anaven per aquests mons de Déu portaven el fonògraf per gravar. Però llavors el Joan Amades, i després això també ens ho va a l'Espinàs, amb un sopar que vam tenir amb ell, també ens va dir el mateix, diu, si li poses una parella a algú a davant, per exemple una gravadora, diu, ja es talla,
clar.
Ja és una altra cosa, ja està pendent de veure si ho diu bé, si no ho diu bé. Clar, que potser ens hem perdut coses que ens han explicat, és possible, però bàsicament el que anàvem fent era prenent apunts i tal, i després tant en el cotxe, perquè era quan ho teníem més calent, doncs fèiem una posada en comú amb la Montse, no? A tu què t'ha semblat? Pues a mi m'ha agradat quan ha dit això, com ha dit l'altre, a mi no m'ha quedat clar això i tal. I després, l'última part del procés, doncs ja seria realment doncs, l'escriptura.
Mm-hmm.
L'escriptura.
Com ha sigut aquest procés a quatre mans, el procés de l'escriptura? Com us veu repartit?
Bueno, bàsicament, ens hem repartit la feina en el sentit que tot el que és la prospecció, no? És a dir, el buscar la informació, contacte i tal, això és cosa de la Montse, i més aviat a l'hora d'escriure he escrit jo, que bueno, sempre he tingut el mal costum d'escriure.
Que t'agrada escriure,
sí.
No?
I bàsicament era això, no? Després ho repassàvem entre tots dos i, bueno, doncs t'has oblidat això, o potser aquesta frase no s'entén, no?
Mm-hmm.
Però una mica la feina ens l'hem distribuït així.
D'aquesta manera.
Mm-hmm. Què és el que buscàveu? És a dir, què contenia aquest guió que dèieu que després, pel que sigui, quan contactàveu amb la gent, potser sortia una miqueta, no? Perquè sortia molt, molt espontani. Però quin era el vostre esquelet o el vostre esquema?
Sí. Era molt previsible, eh? Per exemple, doncs, si parlàvem amb un regidor de cultura, quins eren els projectes que estaven tirant endavant, bueno, doncs, quins actes es feien al poble a nivell festiu, a nivell cultural, amb els comerciants, doncs, quin tipus de comerç tenen, si notaven que la gent del poble doncs, anava a comprar o se n'anaven a les grans superfícies. Era una mica molt, molt previsible el guió que portàvem. Però de seguida la gent, això els importava altres coses, no? I sobretot, quan creies que realment havies connectat amb aquella persona és quan et començava a explicar records.
Sí.
Quan t'explicava records, deies, ara encara que jo m'aixequés i m'anés, aquest senyor o aquesta senyora continuaria parlant perquè ja està dintre de la conversa, no? I era això, era això. era bàsicament, doncs, ja dic, un guió molt normal, depenent amb qui parlàvem, doncs, les entitats esportives, doncs, quants equips tenien, quins esports practicaven, quines competicions i tal, però aviat ja, doncs, la cosa ja derivava cap a altres temes.
Mm. Joan, amb quanta gent heu parlat?
Ostres, ara sí. Pues,
sí que ho vam comptar, eh?
Ho vam comptar amb 50 i pico.
Sí.
Unes 50 i pico persones, sí, mm-hmm. Sí, sí, sí.
I quin retrat us ha quedat? Perquè, clar, segurament no és el mateix a Sant Jaume dels Domenys, on som ara, que la Pobla de Claramunt, de l'Anoia. No? No, no, suposo que hi ha moltes diferències, també alguna similitud, però amb què us heu trobat?
Jo, bueno, ens hem trobat que, com a denominador comú, no?, que tenen aquestes 12 poblacions, que abans d'entrar a l'estudi ho comentàvem amb tu, Laia, que és el, diguéssim, l'orgull de tots els violetans de la seva vila, del seu poble. No hi ha ningú que digui, jo estic esperant per anar-me, no, jo marxaré, perquè aquí no... No, tothom. Sí que hi havia coses que, doncs, potser trobaven a faltar, com era, per exemple, el tema de l'habitatge.
Un tema delicat, aquest. Sí,
sí, perquè, clar, la corona metropolitana de Barcelona es va estenent com una taca d'oli, i allà on arriba el que fa és encarir els preus de lloguer o de venda. Llavors, clar, ens deien a pràcticament tots els pobles que hi havia gent jove que no es podia quedar al seu poble, no? Un altre denominador comú és que jo crec que hem desfet aquest tòpic de que el jovent no s'implica en res avui en dia, perquè hem parlat també amb gent jove, doncs, que està molt cofolla del seu poble, que fa coses, a lo millor, si vols dir-ho, alternatives, no?, fora del circuit oficial, però ja fan coses, s'organitzen, fan coses, perquè creuen que és una manera de lligar a, diguéssim, el sentiment de pertinença d'un poble. I més coses, doncs, també comentàvem abans que la por a créixer. Jo en alguns moments inclús pensàvem de titular el llibre una mica com aquella cançó del Lluís Llach, no?, del vers 50, el meu poble és tan petit, no?, que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí, i que tenen por de créixer els pobles. No volen perdre la seva identitat. I ja et dic, en algun poble, per exemple, Sant Pere de Riu de Villes, no?, trobes pintades que menys pisos i més horts, no? O no volem ser una ciutat, un poble dormitori. Per què? Perquè fins ara tothom es coneix en els pobles, la gent se saluda, la gent, bueno, doncs, es troba a la festa major i tal, i clar, està venint gent de fora, en contrapartida d'aquella gent del poble, que, o joves que no es poden quedar, està venint gent de fora, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquestes persones, a veure, no és que no vulguin integrar-se, és que a vegades no tenen ni temps, perquè treballen tot el dia fora del poble i només arriben per dormir. És una mica, sí, una mica això. Clar. I també una altra cosa en comú és que en els pobles, sobretot a nivell cultural i festiu, sempre són els mateixos.
Ja. Això és un clàssic.
Sí, o sigui,
sempre som els mateixos a tot arreu, no?
Ah, sí,
sí. Sí, 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 sí.
Vull dir que la gent que és activa ho és i participa de les diferents...
De tot, no?
Aquí està. Això sí que és un tret comú.
Sí.
Dels 12 municipis, eh?
Sí,
sí, sí, sí, dels 12. Sí. No, això que hem comentat ara és denominador comú dels 12.
Que és molta gent, però que sempre, saps? Sí, sí.
Clar, aquí, ara tinc una mica el llibre entre les mans, no?, fullejant, no ens hem d'esperar una fitxa, no?, del poble. Al final és un text com més narratiu, no?, com una història.
Sí.
Explica'ns per què aquest motiu.
És realment, tal com diu el títol, un passeig. Nosaltres hem fet un passeig pels pobles, i allò que, quan arribes a casa, ho comentes, no? Ah, doncs mira i tal, però que hem parlat amb persones. Sí, no volíem fer una fitxa allò al començament, doncs Sant Jaume dels Domenys, tant habitants, tants comerços, tant...
Va sortint... I un llibre d'història, tampoc.
Clar, tampoc és un llibre d'història,
clar,
perquè a vegades hi ha gent, jo crec que hi haurà gent que dirà, ostres, t'he explicat una hora, hem estat una hora parlant i després només són un paràgraf, no?
Ha sortit una línia, no? Clar,
sí, sí. Ja. I dius, clar, és que sí que esmentem una mica, doncs, si hi ha un castell en un poble i tal, doncs l'esmentes, perquè també l'Institut d'Estudis Penedesencs també ens va recomanar una mica, a veure, que féssim pel turisme del poble. No?
Promoció, clar.
Ja. Una miqueta de promoció pels
molt
pobles.
Bé.
I, per exemple, no?, aquí a Sant Jaume, doncs, el tema de les tombes antropomorfes o l'aqueducte romà que teniu, no?, doncs,
sí,
posar-ho en valor. I llavors sí que surten dades a lo millor d'habitants, de tants percents, però dintre de les converses, no allò com una, com un, si fos a l'IDESCAT, no? I ho vam fer així.
Joan Montse, ens podeu explicar quin paper hi ha jugat també l'Institut d'Estudis Penedesencs? Perquè heu dit que us van venir a trobar per fer aquest, sí, aquest projecte, però una mica quin paper hi ha jugat?
Perquè nosaltres en un principi teníem ganes de fer això, no? De fer aquesta... de voltar pels puestos, no? Que es diu.
Sí.
I llavors vam proposar a l'Institut d'Estudis Penedesencs, a la Teresa Sadurní, que és la secretària, de fer un passeig per la comarca de l'Alt Penedès, ja que nosaltres vivim a Sant Quintí de Mediona, que és a l'Alt Penedès, estem a 15 quilòmetres de Vilafranca, no? I llavors ells s'ho van estudiar, i com que hi ha també un interès força gran en donar a conèixer què és això de la vegueria, perquè hem de dir que molta gent de la que hem parlat no té ni idea de lo que és la vegueria.
Yeah.
Bueno, i nosaltres abans de començar, o almenys jo, ho havia... Jo com a professor d'història havia sentit parlar de les vegueries a l'edat mitjana, no?
Sí.
Però no ara. I aleshores ells ens van fer la contraproposta de dir, i per què no ho feu de la vegueria del Penedès? I aleshores doncs, ens va semblar interessant, tot i que bueno, en un principi era una tasca ciclòpea, no? Perquè són 72 municipis, i si per fer-ne 12 hem tardat un any, doncs ens moriríem i encara no hauríem acabat, no? Sí. I al final va ser això. Llavors ells s'han encarregat de tot, de l'edició, de la correcció, de la impressió, s'han encarregat de tot, i són també els que busquen les dates per fer les 12 presentacions del llibre.
Ara és el que t'anava a preguntar. Ja se n'ha fet una de presentació, una presentació podríem dir més oficial, o la primera, no?
Sí, sí, sí.
Com va anar i quan...
Doncs ens van portar una sorpresa, perquè... Bueno, sorpresa sí i no, perquè Sant Pere de Riudebitlles, igual que altres pobles, el tema cultural el toquen molt bé, hi ha molt interès pel tema cultural. Mm. És a dir, hi ha llocs on fas una presentació del llibre i et ve, doncs, el cunyat i ja està, no? Però allí a Sant Pere va venir força gent, i va ser molt, molt maco. I després, el maco d'això és que després hi ha gent que encara t'explica coses, no? Un cop s'acaba la presentació, venen i et comenten, ah, doncs mira això, no sé què, tal i qual. I la idea són fer aquestes 12, però això ho porta a l'Institut d'Estudis Penedesencs. Nosaltres som com els rockeros, que allí on ens diuen anem a fer el concert. Em sembla, vaig sentir que el proper seria Sant Martí Sarroca. Però és això, que hi ha... Aquí, per exemple, ara no és perquè estiguem aquí, però aquí també a Sant Jaume dels Domenys el tema cultural també té molta importància.
Sí.
Sant Martí de Tous, per exemple, Sant Pere de Riudebitlles, etcètera, etcètera.
Com es pot adquirir aquest llibre? Si ara hi ha algú que ens està escoltant i diu, ostres, tinc curiositat per... Entenc que a la presentació sí que se'n vendran alguns exemplars,
sí,
no?
Sí, sí, i a la biblioteca del municipi també es donen uns exemplars.
Molt bé.
I aleshores, pel que sé, és que les persones que són sòcies de l'Institut d'Estudis Penedesencs ho tenen de franc, com totes les publicacions de l'Institut. I si no s'és soci i es vol comprar, s'ha de comprar, es pot trucar directament a l'Institut. I en un dels seus locals, a Vilafranca, doncs allà el venen.
Molt bé. Ens podeu explicar alguna anècdota o alguna cosa que us hagi passat? Perquè, clar, recorrent tants quilòmetres, 12 municipis, amb tanta gent diferent, suposo que alguna anècdota o altra ha passat.
Home, per mi una de les anècdotes més divertides va ser precisament a les cabanyes del Penedès, que ens van explicar que cap allà als anys 80 l'Ajuntament tenia uns gegants i només sortien a la Festa Major. Llavors va haver-hi un grup de gent, els geganters, que van dir, per què no ens el deixeu i anem a córrer pels pobles, no? Si ens conviden a una Festa Major i tal i qual. I així ho van fer. Ells anaven allí on els cridaven, als aplecs, a les Festes Majors, i clar, el que feien era cobrar un mínim per poder-se pagar un esmorzar o pagar-se la benzina, no? D'això. Llavors, a l'Ajuntament d'aquells moments, anys 80, es va pensar que aquesta gent el que estaven fent era, d'alguna manera, lucrant-se amb unes propietats i uns béns que eren del poble. I els hi van dir que el tornessin. I aquesta gent no el volien tornar. Llavors, a l'Ajuntament no se'ls hi va acudir res més que trucar als Mossos d'Esquadra, posar una denúncia. Llavors van aparèixer un matí els Mossos d'Esquadra al poble, que semblava, bueno, diu que el primer que preguntaven era si era el dia dels Sants Innocents, perquè els Mossos d'Esquadra no sabien. I van anar casa per casa i magatzem per magatzem buscant els gegants. Trucaven a les cases i entraven, miraven sota el llit, miraven a la cuina a veure si els tenien, i van trobar només els braços i les cames.
Ostres.
I els cossos i el cap ho van tenir amagat, fins que realment va arribar una mica l'entesa i es van tornar les peces que faltaven i es va aclarir l'assumpte, no? Mm. Aquest és una de les coses que a mi m'ha fet més gràcia. Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, en els anys 40-50 tenien un costum, quan feien el ball els diumenges al centre, no?, que és el casal d'ells, que es deia la pava. I la pava consistia en que quan sabien que una parella, un matrimoni o nòvio, s'havien discutit, el que feien era que posaven al centre de la pista dues cadires d'esquena i aleshores la gent ballava. Llavors un tocava, feia palmes, i aleshores ballaven al voltant d'aquestes dues cadires i obligaven els dos que estaven enfadats a ballar. Llavors, si la setmana següent ballaven ja junts, volia dir que la pava havia sortit a efecte i que s'havien reconciliat.
I una altra anècdota, pues, aquella senyora que vam entrevistar a Olivella, no?, de l'associació Folklore, te'n recordes? Que al final era...
Ostres, sí, a Olivella. A Olivella, doncs vam contactar amb una senyora que era de l'Associació de la Recuperació de les Tradicions del Folklore Català. Associació de Recuperació del Folklore Català. I bueno, vam quedar amb la senyora i tal, i només comencem l'entrevista, diu, ens ho va dir en castellà, pobra, perquè era andalusa, diu, bueno, us haig de dir una cosa, diu, és que nosaltres el que fem aquí és ballar sevillanes. I vam dir, i això què té a veure amb el folklore català, no? Tradicional.
Sí.
I va dir, no, és que l'Ajuntament ens ha dit que per aconseguir subvencions diguéssim això.
Mare meva, ostres.
Sí, sí, sí.
Clar, Déu-n'hi-do. Clar, heu recorregut 12 municipis, dieu que són 72 a la vegueria.
Sí.
Hi haurà una segona edició d'un passeig per la vegueria del Penedès?
Sí, en el 26, ja ens han dit que en el 26. Ara el que estem en tractes és amb el Consell Comarcal de les Garrigues, perquè també els hi van fer la proposta i els hi va interessar, i ara doncs estem acabant de parlar-ho i tal, perquè en un principi nosaltres també volíem fer 12 pobles, clar, allí ha de ser entre 200 i 300 habitants.
Clar.
I ells el que volen és que fem els 20 pobles, perquè diu que si no queda lleig.
Clar.
Bueno, hi ha pobles que són 90, 80
clar,
persones.
Clar, que tampoc són nuclis.
Ja.
Però bueno, també ens ho hem de pensar.
Molt bé, doncs Joan Serra, Montse Rodríguez, autors d'aquest Passeig per la Vegueria del Penedès, un llibre publicat per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Moltíssimes gràcies per explicar-nos l'experiència i molt d'èxit amb el que pugui venir a partir d'ara amb aquest llibre i amb la feina que us queda per fer. Moltíssimes gràcies als dos i fins una altra.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És continuar un final, tard o d'hora arribarà. Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà. Va robar-me el cor, després del primer mot, abans que el seu nom, ja coneixia el seu cos i ens vam sentir sols a la gran ciutat. Tot Barcelona i ella sola començar.
Són els Laxen Busto cantant Començar, i just avui dilluns hem començat setmana, una setmana amb sol, un dilluns amb sol, que fa de molt millor començar. De seguida, el flaix de notícies de 11:15.
Transparent, dolça nena turgent, radiant i somrient, enamorant mil hotels.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. CUNIT reforça la prevenció a l'espai públic amb 2 nous agents cívics. Els agents desenvoluparan tasques d'informació i divulgació de les normatives municipals. CUNIT incorpora 2 agents cívics per reforçar la prevenció i la convivència a l'espai públic. Aquest nou servei, gestionat pel Servei de Mediació i Convivència, col·labora amb la policia local, medi ambient, serveis urbans, protecció animal i la resta de departaments de l'Ajuntament amb l'objectiu de sensibilitzar, informar i fomentar el civisme al municipi. Els agents desenvoluparan tasques d'informació i divulgació de les normatives municipals, promovent la bona convivència i facilitant el diàleg en situacions de conflicte. També recolliran consultes, suggeriments i queixes de la ciutadania, ajudant a canalitzar-les cap als serveis municipals corresponents. Albert Rodríguez ha estat escollit nou secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, amb un 92% dels vots emesos en el 4th Congrés del Sindicat, celebrat fa uns dies a l'Auditori Joan Cererols de Martorell. L'acte va comptar amb la participació de 188 delegats i delegades. Rodríguez, diplomat en graduat social i treballador de l'empresa metal·lúrgica Mahle de Vilanova, acumula una llarga trajectòria dins de comissions. Ha exercit responsabilitats com la Secretaria General de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf, així com la Secretaria de Socioeconomia i Polítiques Públiques de la Unió Territorial, fusionada amb el Baix Llobregat. En el mateix congrés es va votar la nova comissió executiva del sindicat, que va obtenir el 91% dels vots favorables, i també es va aprovar l'informe balanç del darrer mandat amb 93% dels vots i el pla d'acció pels propers 4 anys amb un 95%. Docents d'instituts del Penedès reben eines per fer front a situacions d'abús infantil. El dijous, l'Institut Eugeni d'Ors acollia el taller de la bicicleta de la Lola, una formació dirigida al professorat dels instituts per afrontar i prevenir situacions d'abús sexual infantil. Es tracta d'una proposta del Seminari de Coeducació i Pedagogies Feministes dels Serveis Educatius de l'Alt Penedès. La xerrada pretén formar els docents en el cas que hagin de fer front a un cas d'abús infantil. Expliquen des del seminari que el primer pas del professor hauria de ser el de no tractar la situació com un tabú. A partir d'aquí, obrir un diàleg amb l'alumne. Es promou la creació d'un grup de teatre al centre de Sant Martí Sarroca. El centre de Sant Martí ha fet una convocatòria pública adreçada a persones que vulguin formar part d'un grup de teatre d'adults. L'entitat ha anunciat que el grup estarà dirigit per un actor professional i director de teatre amateur, que s'ha ofert a col·laborar de forma totalment desinteressada per fer possible aquest projecte. Des del centre s'assenyala que cal tenir ganes de divertir-se, aprendre i compartir moments únics amb altres amants del teatre i que no és imprescindible tenir experiència. Està oberta a qualsevol persona a partir dels 16 anys. Per informació i inscripcions, les persones poden trucar als telèfons 661-412402 o 620-71-63-91.
Penedès en xarxa.
Seguim el Penedès en xarxa quan passen 4 minuts tocats de 2:15. La pluja fa uns dies que ens acompanya i això és fantàstic pel nostre verd, per les nostres plantes. I si a més comptem amb l'assessorament del Ton Vilarrubias, del jardiner de referència del programa, ja ho tenim. Ton, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Confiem en tu, eh?
Ah,
perquè
sí,
ens il·luminis.
Ai,
ara ja tenim un ingredient bàsic, que és l'aigua.
Sí, m'ho arribes a dir, per donar linterna, i llavors il·lumino el que faci falta. Bé, no, això ara... Això ha fet un giro de full important.
Sí.
Important i, a més, a veure les conseqüències. És que sempre estem igual. M'explico. Per exemple, la gent que tenia oliveres i no les havia tractat, perquè, més o menys, per exemple, l'olivera té varis fongs que viuen amb ella, i aleshores, mentre la climatologia funciona normal, entre cometes, no hi ha molta humitat, doncs la cosa s'aguanta. Però hi ha una cosa que es diu el repilo.
Què és això?
Bueno, és un fong.
Ah, un fong, un habitant d'aquests de l'olivera.
Exacte, i ara trobes oliveres que vas, li dones una patada i cauen totes les fulles. Queden plomades. Sortint de Vilafranca, a mà esquerra, hi ha un edifici amb unes palmeres. Mireu les oliveres d'allà, que sembla que treguin foc. Val? Però és el tema del fong. És el tema de l'excés d'humitat.
Amb aquesta humitat...
Exacte.
Ha reviscolat.
I aleshores, és a dir, el problema que tenim és l'excés. L'excés de sequera, l'excés d'humitat, l'excés de vent. Com vingui una ventada, farem un programa només de la ventada. Ja ho veuràs.
Creuem dits que no
sí, vingui. Sí, no. Ja comences a pensar, bueno, això que vagi a poc a poc, saps? Perquè com vingui allà una ventada una mica potent, a veure què passarà amb tot això, no? Hi ha una humitat brutal, hi ha una d'aigua, de tot, però...
I hem estrenat primavera.
Sí, però hem de pensar que venim d'una època de sequera. Aleshores, aquí, a veure com es mou el pati, val?
Estarem amatents. I com que vas venint cada 15 dies,
sí, no,
farem un seguiment.
Sí, anirem posant el dia i solucionant els problemes que ens vagin sortint.
Avui, sí. De tota manera, ens vols parlar de les capes de matèria orgànica que sempre recomanes posar.
Sí, perquè vaig tenir unes converses i aleshores m'agradaria explicar la meva...
El teu sistema.
No, la meva... Sí. El meu sistema, la meva experiència amb això, val? Uh-huh. És a dir, jo ja des de fa anys que treballo amb les capes de trinxat, de trinxat que en dic jo, amb les capes de mulch o de matèria orgànica. De fet, ho he explicat a vegades, que jo anaves amb bicicleta, que surt un bicicleta de muntanya, vas pel bosc, llavors arribes en un bosc i preguntes, ostres, on està el jardiner? Això ho hem explicat ja diverses vegades, i el jardiner no hi és, perquè el jardiner que hi ha, o qui cuida tot allò i qui fa l'equilibri és l'humus, i l'humus ve generat per la capa de matèria orgànica que hi ha en el terra. Val? Però la capa de matèria orgànica, és a dir, si anem mirant, és de dalt a baix, està descomposada. Val? Aleshores, quan treballes en un jardí o fas servir les capes aquestes, és afegir el trinxat de poda, tot el que passem per la trituradora de poda, que nosaltres ja treballem això des de fa anys, i ho anem posant aquestes capes. Clar, aquestes capes el que fan és et generen l'humus, que és el catalitzador de la vida del terra, i aleshores et mantenen la humitat, et donen minerals, es descomposa, hi ha tot un sèquit de coses que són fantàstiques i que funciona molt bé en un jardí.
Per tant, reproduïm el que tenim a la natura.
Reproduïm el que tenim a la natura. Però no hem de ser tan agosarats, val? Perquè el sí que ho reproduïm, però a la natura allò cau a poc a poc. I es va fent una capa que es va descomposant. I la capa de matèria orgànica que no està descomposada és molt fineta. És la de les fulles de l'any.
A sobre de tot.
I a mesura que vas al fondo està desfet. Quan ho fas la primera vegada, col·loques una capa de triturat i, escolta'm, va perfecte perquè et manté la humitat. En el cas d'un jardí, va perfecte perquè has de regar molt menys. El problema és quan tenim el problema, com ara que s'ha girat amb aquest excés d'humitat, a veure com respondran doncs, tot el que són els fongs del terra, el fet de que hagis posat aquesta capa, i aquest terra no s'assequi, i hi hagi un excés d'humitat. Val? Aleshores, amb això hem de pensar que les fulles, totes les fulles dels arbres, o tota la matèria aquesta, diguem-ne, els arbres tenen els seus sistemes. per controlar els fongs. Moltes vegades totes aquestes fulles o tenen, com es diu ara, tenen fungicida, quan hi ha escorces...
Natural.
Fungicida natural, propi. Sí, com el desmai, que a vegades ho hem explicat, de que el desmai aguanta la humitat perquè li cauen les fulles a sobre i els trossos de branca i escorça que porta l'àcid acetil salicílico.
Com el de l'aspirina.
Exacte, i això és un fungicida brutal, o com l'escorça del pi, o tot això que és molt ric en tanins, i els tanins són fungicides ja de per si. Val? Aleshores, això ens ajuda una mica a mantenir un equilibri, sempre que l'equilibri existeixi, amb la quantitat d'aigua, la quantitat, diguem-ne, d'humitat, la temperatura, és tot.
Clar, i la humitat d'una torreta és molt més difícil de gestionar.
Home, clar.
Que la d'un bosc.
Sí, sí. Sí, perquè normalment els arbres i tot ja ho porten com escrit, ja ho veuen a venir una mica, ja s'intueix el que passarà, veuen que ve la calor, doncs aleshores ja deixen caure fulla, ja deixen funcionar tot el tema, no? Però bé, per exemple, tenim un jardí que el tenim sense cobertera, que és allò que anem passant al cavaguet, aleshores, o la xadeta, quan fem la poda, tenim una màquina de triturar, i això ho passem per la màquina de triturar i ho anem aplicant a sobre, en forma com es fa amb graves, o també com es fa amb l'escorça de pi, a l'escorça aquells daus. Val?
O aquelles boletes,
sí,
que semblen de suro, i no ho és.
Boletes de suro, que no ho és. Sí, però allò és la perlita, allò és diferent, eh? És a dir, el que generes és una capa. Generes una capa de 4-5 centímetres d'una matèria que et separa l'exterior de la terra de sota. Val, doncs el que treballem nosaltres és fer passar tota aquesta matèria de quan podem, passem per una màquina, ho trinxem i ho posem allà a sobre. Val?
Uh-huh. Quin gruix?
El gruix, jo, amb uns 5-6 centímetres n'hi ha d'haver prou i de sobres. Però, en molts casos, poses gruixos més gruixuts. I hi ha moltes vegades que aquest gruix en un any desapareix. L'any següent ja no queda res. Llavors una mica ho has d'anar posant. Jo moltes vegades el que faig és que m'ho emporto, ho composto una miqueta a casa.
El trinxat.
El trinxat aquest, el tinc l'aboco allà, i quan vull afegir-ne en el jardí n'agafo de vell, que ja ha passat les primeres èpoques de descomposició, i ho torno a aplicar. Per què?
Facilites la feina.
Sí, perquè aquí hi ha un factor i una cosa que és important, que és el nitrogen. El nitrogen és qui s'encarrega d'alimentar els bitxos, ¿vale? Perquè s'ho mengin. És a dir, el nitrogen forma part d'aquesta descomposició que fan els microorganismes. Sense nitrogen, els microorganismes no descomposen. Val? Aleshores, quan tu tires això en un jardí, el que fas, si ho tires fresc, és que fas baixar el nitrogen del jardí, la quantitat de nitrogen. D'aquesta manera, el que són el nitrogen que menjaria la planta, se fue. El gasten els microorganismes. Aleshores, quan apliques això, moltes vegades el primer és una baixada de nitrogen general en el jardí. Amb què es veu reflectit, o com es diu això?
Reflectit.
Es veu reflectit en el creixement, el color i la quantitat de fulles. Però ja moltes vegades ens va bé, perquè aleshores no hem de podar tant. I perquè és molt més natural i molt més fàcil per la planta viure d'aquesta manera que no amb les boletes de colors, que el que fan és, vinga, fota-li, i després has de fer unes podades tremendes. És més natural, sí, funciona més bé, val? On es complica això?
Aviam.
Quan fem un hort. Per exemple, l'hort jo el treballo sempre amb capes de trinxat. Fico les capes de trinxat. Jo veig passar a la gent del meu poble que venen de l'hort amb uns enciams així de grossos.
El triple que els teus.
Evidentment, perquè el meu, trinxat, el primer que fa és robar el nitrogen del terra. Sí que he de regar menys, i sí que tinc les plantes molt més temps, i no ensofato, i moltes coses, però sí que hi ha un bajón. Val?
perds volum, quantitat.
Sí, exacte. Què passa? Que jo el que veig ara és que, per exemple, tinc un client que em va dir, escolta, jo tinc vinyes, vull ficar una capa d'això a les vinyes.
De trinxat de poda.
De trinxat de poda. Val. El càlcul és ràpid, eh? És a dir, si diem 5 centímetres per metro quadrat, val? Això són 50 litres, multiplicat per 10.000, 500.000 litres.
És molt.
Amb un volum vol dir que per una vinya necessites 500 metres cúbics. Potser m'he passat, eh? Perquè he fet el càlcul ràpid. És igual.
És igual.
El volum és incommensurable.
És enorme, sí, sí.
Sí, que es pugui plantejar de fer les capes de triturat. Dir, bueno, però allà a Vilanova, que hi ha la deixalleria, la compostadora aquella, allà, escolta'm, tu portes allà, fas la capa d'això. Vale, fem la feinada de fer la capa.
No, suposo que amb els sarments que ha podat de la vinya mateixa, no?
Va, amb els sarments no fas res.
No? No dona?
No. No, home, no. No, home, no. Què va? Amb els sarments queden uns pals allà i ja està. Estem parlant de fer una capa de 5 centímetres.
Ah,
no tinc la calculadora,
teca.
Eh?
Necessitem però teca.
És igual, no que siguin 500.000, que siguin 50.000, val? És a dir, que siguin 50 metres cúbics per hectàrea. Va, 50 metres cúbics per hectàrea.
Has d'anar a la compostadora.
Vale, però això són 10 camions i això és una hectàrea. Quantes hectàrees de vinya té el Penedès?
Moltíssimes.
Aleshores, és com una solució, si més no, estrambòtica.
No comptant, és sostenible.
No, comptant que l'any que ve
hauràs de reposar.
D'allò no quedarà res. I ves que no vingui una pluja torrencial i se t'emporti tot i el pantano de Foix hi hagi 200.000 metres cúbics de trinxat de vinya. Val? Clar, és una cosa que a nivell...
Per tant, es pot aplicar, és factible, en espais petits.
En espais petits.
Jardins petits, sí. Hortets...
Per mi, eh? Per la meva experiència.
Torreta, sí.
Ara pot venir un que tingui unes bodegues, digui, no, jo ho estic fent bé i em va fantàstic. Escolta'm, bien.
Explica-m'ho.
No cal.
Chapó.
Perfecte, tio. Uh-huh. Però pel que jo he vist i per com m'ha anat, que estic treballant amb això des de fa 15-20 anys, amb els trinxats aquests. Després també hi ha el tema, per exemple, de que si ara tenim la vinya amb el trinxat aquest, o tenim l'hort amb el trinxat aquest, jo l'altre dia vaig llaurar-lo, l'hort, a la que va parar el dissabte passat, que va parar una mica, i mira que feia anys que no llaurava l'hort, però em vaig veure obligat. Perquè l'excés d'aigua, l'excés de matèria orgànica, començaven a néixer bolets, començava... Hi havia una vida, saps?
Sí, sí.
I tot el que són que havia plantat, doncs es anava podrint del coll. Val?
Excés d'humitat.
Clar, si plantegem la des d'un punt de vista de la sequera, de que tenim una sequera com la que hem tingut fins ara, el fet de posar un triturat o un trinxat d'aquests, una capa de 5 centímetres a tota la vinya, ei, és fantàstic.
És ideal, sí, sí.
Val? Però si tenim aquestes pluges, imagina que aquestes pluges vinguessin al mes d'agost. Sense el trinxat ja tindríem un problema amb el míldiu. Amb el trinxat ja... Com aniria això?
Home, el planeta està fatal, però pluja a l'agost... Finals d'agost per festa major, sí, però abans...
Sí, però...
No sol passar fins ara.
Bueno, doncs a la primavera, imagina't a la primavera que
sí.
Tenim tota la vinya brotant i tal i qual...
Diuen que aquesta primavera serà plujosa.
Doncs ojo amb les capes de triturat. Jo, em sembla que aquest any, si això segueix així, hauré de fer com tot el contrari al que
la
he estat
retiraràs.
Fent. Sí, ja t'ho he dit, que l'he llaurat. L'he llaurat i ara ho aniré llaurant durant cada mes o així, perquè tota aquesta matèria orgànica que m'ha quedat barrejada amb la terra acabi de descomposar-se, perquè si no tindré problemes amb el cuc del filferro, que es diu, que és que quan tu a terra tens enterrada matèria orgànica sense descomposar, el que fa és podrir-se i llavors allò el que et porta és malalties. Aleshores, que molt al tanto, perquè les coses són guais uns anys, després canvia el cicle...
I t'has d'adaptar.
I t'has d'adaptar. Que a veure, que aquest cicle de pluges igual dura 3 anys o 4, o l'any que ve tornem a la sequera.
Qui lo sap?
Entens? Però sí que és complicat. I prendre decisions, allò de dir, com el que volia prendre el meu client, de anem a posar les vinyes, escolta'm, va, a veure com ho fem. Sort que no ho has fet. Sort que
ara
no
t'estarà agraït.
Quan el vegi li diré.
Clar.
Sort que no ho has fet. Perquè no sé fins a quin punt tot aquest excés d'humitat, ja no del mildiu o de fongs de la fulla quan broti o el que sigui, sinó de problemes de podridura de tronc, de podridura d'arrel, de millàries, de, bueno, mil.
Sí,
a la natura, com que la natura...
Sol, no?
Sí, perquè va sol. Perquè ja va sempre així. Ja l'arbre ha crescut així, allò ha funcionat així. I llavors a l'arbre, deixant caure fulles o no, es va regulant. Però quan una cosa és provocada, que venim d'unes coses que estan funcionant d'una manera i ara van d'una altra, no ho sé, los dados están en el bote.
Aleshores, què recomanes? Si teníem aquesta capa de trinxat a les torretes, al jardí...
Encomanar-se a la Verge Maria.
I si no som creients?
No, el que recomano jo és fer capa...
Rasclet o què?
Si és per jardí, és per a l'hort i tal i qual, escolta'm, fem les capes de matèria orgànica, però com que veiem que ara hi haurà humitat... És a dir, quan fèiem les capes de matèria orgànica era una per estalviar-se males herbes, relatiu, però sí, te n'estalvies, almenys quan les arranques, com que el terra està tou, surten soles. Per mantenir la humitat, però clar, si ja tenim la humitat mantinguda, aleshores a veure fins a quin punt és necessari.
Estarem amatents.
Una capeta de 2 centímetres, una capeta petita. Més val fer una capeta petita i d'aquí 3 mesos tirar-ne una miqueta per sobre, com anant alimentant allò, de no de ficar gruixos de 4 o 5 centímetres, que aleshores sí que ens pot generar algun problema.
I t'has plantejat substituir el trinxat de poda per algun altre element que funcioni
bé,
millor?
Bé, estic aprenent. A veure com
assaig
va.
Error, no? Experimentant.
Clar, perquè una mica la idea del triturat i de la màquina que tenim, que és una màquina que pots canviar la combinació de les ganivetes per fer un triturat d'una manera o d'una altra, és molt xula. Aleshores, la màquina aquesta, la filosofia que tenia més el residu zero.
Clar, aprofitar-ho tot.
Sí, no sé fins a quin punt és més interessant de compostar-ho a part i aleshores aplicar-ho i ja està, però gradualment. Perquè què passava? Veníem, podàvem les moreres i amb el jardí aquell li caien 4 dits de triturat de morera. Fantàstic, eh? Però clar, ara, amb aquest excés d'humitat estàs com a l'expectativa o pensant o poguent-te imaginant o planificant una mica què és el que ens podem trobar a la llarga. Saps?
Sí, sí,
això és com els cotxes d'hidrogen, no? Que diuen, ei, són fantàstics perquè deixen anar aigua. Ningú ha calculat la quantitat d'aigua que deixa anar un cotxe de nitrogen. Imaginem-nos que de passada pel Penedès deixa anar 10 litres, un cotxe, i que el diumenge aquí passen 200.000 cotxes. 200.000 per 10 són 2 milions o no sé quants milions de litres d'aigua. Que com anirà això?
On anirà?
Què passarà amb les vinyes que hi hagin al voltant? Quin és a vegades resolem les coses amb coses que ens semblen que seran, però no pensem en l'impacte que tindrà després, que passarà després amb aquella quantitat d'aigua que hi pugui haver. Si dius, no, és que mira, darrere fiques una botella de gaseosa que t'ha sobrat i la vas omplint i goi, te l'emportes a casa a la nevera i ja has de comprar aigua mineral, però bueno, jo no m'estaria molt de veure amb allò, no?
Sort que estàs amatent, pendent d'aquesta climatologia,
sí,
què ens depara
sí.
I ens vas explicant aquí cada 15 dies.
De moment és molt interessant, eh?
Estàs divertit, no?
Sí.
No t'avorreixes?
Sí. No, avorrir no. però ja et dic, ja ha començat les oliveres amb el repiló, qui no les tingui tractades patirà, i a més el repiló, si te l'agafa i fa un temps normal, més o menys, si no la tractes, perquè molta gent als jardins no la tracta, a l'olivera, doncs ja tirarà endavant. O fas un tractament puntual, amb coure, i escolta'm, i ho salves, no? Però ara això és més seriós. Això és que estem el mes que estem i fots una patada a l'olivera. La gent que ha tractat, els pagesos, això, no pateixin.
Ho han salvat.
Més o menys, de moment, està salvat. Però la gent que té oliveres...
Les ornamentals
perquè...
van maldades.
Sí, pues sí.
Aviam què passa. Tom, gràcies.
Vale.
Bona setmana.
Vinga, fins ara. Adéu.
Penedès en xarxa.
M'amago sota l'ombra d'un arbre. No queda núvol que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto, ja algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tantes voltes que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Sobte tot són risses, alegria.